Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Donald Trump es converteix en la primera persona condemnada penalment per un delicte que assumeix la presidència dels Estats Units. Un jutge el troba culpable en el cas dels pagaments a una actriu porno, si bé en decreta l'alliberament incondicional per evitar eventuals conflictes constitucionals. Corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga.
Els Estats Units tindran un delinqüent condemnat com a president. Avui el jutge de Nova York ha llegit el document que confirma el veredicte de culpabilitat que vam conèixer el mes de maig passat. Trump va falsificar documents per evitar que se sabés que havia pagat diners a una actriu porno a canvi del seu silenci. Amb tot, Trump no rebrà cap pena. El jutge ha entès que la millor manera per acabar aquest cas era d'aquesta manera, vist que Trump tornarà a ser president. L'expresident i futur president ha comparegut de forma telemàtica davant del jutge, ha qualificat l'experiència d'aquests mesos davant del tribunal com a horribles. Donald Trump ja esdevé de forma oficial com a condemnat i prendrà possessió el proper dia 20 de gener com un delinqüent amb aquesta condemna ja confirmada.
Més notícies, Rosa Pujol.
El president de Venezuela, Nicolás Maduro, ha jurat el càrrec al Parlament del país. L'oposició ja ho ha qualificat de cop d'estat, mentre que els Estats Units i Europa anuncien noves sancions contra el nou govern que consideren que no té cap legitimitat democràtica. De moment no se sap res de l'opositor Edmundo González Urrutia.
Tres dones han mort i cinc infants han resultat ferits a la mesquita dels Omeyes a Damasc en una allau humana que hi ha hagut a les portes del temple. Un popular tiktoker sirià havia anunciat un repartiment de menjar gratuït i molta gent s'hi ha plegat per aconseguir-ne. El 8 de desembre passat, una coalició rebel islamista va enderrocar el règim del president Bashar al-Assad i va prendre el poder. I ha començat un procés de transició en què les noves autoritats s'han compromès a abordar els principals problemes del país, entre ells la pobresa.
Les urgències dels hospitals ja comencen a estar molt plenes per l'increment de les infeccions respiratòries quan encara no hem arribat al pic de la grip. Alguns centres fins i tot han començat a cancel·lar algunes intervencions menors per manca de llits disponibles, sobretot centres comarcals, segons ha avançat aquesta emissora el Departament de Salut. Víctor Motos, secretari d'Acció Sindical del SATSE, el sindicat majoritari entre infermeres, detalla els centres més tensionats.
Per exemple, destaquem l'Hospital del Mar, Mutu de Terrassa, el Talla de Manresa o l'Hospital de Martorell.
Operació sortida de cap de setmana. Fem un cop d'ull al trànsit. Equip viari Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja uns 12 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 entre Parets i Barberà del Vallès direcció sud per una topada entre dos camions que ocupa dos carrils i que obliga a estones a tallar totalment la calçada per retirar els vehicles. Afecta també la mateixa P7 de Bellaterra a Barberà en sentit nord i la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. A la mateixa P7, 2 quilòmetres de cua a l'Ametlla de Mar direcció Barcelona per un camió que transportava porcs i que ha bolcat. Hi ha un sol carril obert a la circulació. Destaquem també les cues a l'eix transversal, la C25 de Folgueroles a Calldetenes, direcció Lleida, i també a la C33 i la C17 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Esports, Marcos García.
Fons de la Lliga de Futbol Professional confirmen a Catalunya Ràdio que presentaran recurs a la justícia ordinària. Ho faran contra la decisió del Consell Superior d'Esports que ha permès que els jugadors del Barça, Dani Olmo i Pau Víctor, tornin a ser inscrits a la Lliga. L'Espanyol ha fet un comunicat en aquest sentit en què transmet la seva inquietud i preocupació per la resolució adoptada pel Consell Superior d'Esports i altres clubs de la Lliga Espanyola també s'hi han manifestat en contra. Així de Barça i Madrid preparen la final de la Supercopa d'Espanya que jugaran diumenge. El blaugrana Íñigo Martínez diu que estan molt motivats per guanyar el primer títol de la temporada. Familiars dels jugadors del Mallorca han denunciat que van ser assetjats per aficionats saudites a la sortida de l'estadi de Gida ahir després del partit contra el Madrid a les semifinals. A les 9 del vespre, primer partit de la 19a jornada entre el Rayo Vallecano i el Celta. Partit de Lliga. Sigankov és la novetat del Girona per jugar demà al camp de l'Alavés. Són baixa Esprilla, Porto i Miovski. L'Espanyol acaba de preparar aquesta tarda el partit de demà. El té contra el Leganés a casa. El tècnic Manolo González diu que estan convençuts que guanyaran. I a la Copa del Món de Waterpolo de Bucarest, la selecció espanyola amb majoria de jugadors catalans s'enfronta a la 6 Croàcia en partit de quarts de final.
Fins aquí les notícies.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Pier Paolo Pasolini no només va ser un cineasta capdalt de la Itàlia de la postguerra, també va ser un intel·lectual incòmode. Comunista sense partit i militantment homosexual, va acabar sent assassinat de manera molt obscura. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 5 minutets de les 5 de la tarda. Seguim a la sobretaula. La sobretaula amb la Marta Pontnou, amb el Malcom Otero, amb la Marta del Cor, amb en Carlos Baraíbar, amb Fran Domènech i servidora de vostès. Déu-n'hi-do, la colla que som els divendres,
molta
eh?
Molta gent.
Benvinguts.
Benvinguts.
Els galetes queden, per cert?
Dos. En queda alguna o no?
Sí,
Tres.
Moltes, eh? Diu, compta-la, sisplau. Quatre. 607-070901, Fran Domènech, en joc avui un lot de galetes Virgínies que no ha tocat Malcom Otero. Què ens diuen?
No ha tocat a Malcom Otero, però li podria tocar a la Carlota.
No, que no les ha tocat ell, dic.
Ah, que no les ha tocat de moment, no. Mira, la Carlota diu, us escolto sempre, divendres i diumenge al tren, la resta de dies ens escolta des de casa, però divendres i diumenge al tren perquè treballo a Barcelona. I me'n vaig a Riudoms i en tot aquest trajecte passo també per Reus, per tant...
Carai, tu quina volta, és Juli Foc, eh?
La Carlota. El Gerard diu que ens escolta des de Maspujols, al Baix Camp, on visc, i a Vilaseca, quan espero que la meva filla surti de les extraescolars. Per tant, aquesta conciliació de les criatures. El Fran ens escolta, diu, el meu germà des d'Alacant. Jo us escolto des d'aquí de Barcelona, però el meu germà us escolta des d'Alacant. El Marc diu que ha escoltat, no ara, però quan estava de vacances, fa uns anys, Catalunya Ràdio des de Nova York.
Des de Nova York, així m'agrada.
Catalunya Ràdio. I atenció al testimoni de l'Elisenda, que ens escolta per tota Europa, perquè va amb un camió conduint per tota Europa.
No.
Faig la volta a Europa dues vegades cada any.
Ah, pensava que era el dia, dic, fill meu, quantes hores et donen?
Vaig a França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Àustria, Polònia i Itàlia. Per tant, Elisenda, si vas amb el camió i pots passar per Belcastro, per aquesta localitat de Calàbria...
No, però volem conèixer l'Elisenda.
Ai, que ens diria que és la segona dona camionera.
Que
jo també ho diria.
Els últims dies.
Jo també ho diria.
Dues dones camioneres.
Ens dona una notícia.
Quina?
Una que està a casa avui, això és una notícia.
On és casa, Elisenda?
Casa és aquí a Barcelona. I la segona ens informa que avui hi ha hagut un incendi a la zona franca i ens envia les fotografies de la cabina d'un camió. Un camió s'ha incendiat de la zona franca. I no són dues, són tres notícies les que ens dona, que és que el proper dimarts, és a dir, d'aquí quatre dies, sortirà cap a França. És a dir, que començarà aquesta ruta per Europa amb el seu camió, l'Elisenda.
Que ens vagi volem trucant conèixer, cada dia.
Increïble. Truquem-la dimarts. Truquem-la dimarts.
Truquem-la dimarts. Apunta tu, això, que la trucarem dimarts. Va, Elisenda, que trucarem dimarts. Carlos.
Ens comencen a enviar informació, etc. Estem començant a teixir una comunitat que en el seu dia, en algun moment, podrem activar una operació Gàbia.
Operació Gàbia de l'actualitat, així m'agrada.
Alguna cosa. En algun moment activarem aquesta gent que estem mobilitzant.
Va, doneu-vos altra.
El somni humit del Carlos Baray.
Estem entrenant 607-070901, sisplau. Escriviu-nos per qualsevol cosa.
Apunteu, no, i ara això seriosament, el que diu el Carlos, està ben fet, perquè apunteu al WhatsApp de la tarda, perquè obrim crida habitualment, però encara que no obrim crida, el tenim permanentment obert, per tant, línies obertes al 607-070901.
Quina foto tenim de perfil, ara?
Ai, no ho sé.
No, ara surt a la corporativa de la tarda.
S'hauríem de canviar,
tarda,
no? Sí. I que vols una foto teva?
No, home, no, però no ho sé. Escolta, no, divendres.
Abans de canviar de tema, puc dir una cosa d'això del que hem parlat abans?
I tant, seguim amb el Romesco, va.
Sí, perquè... No, perquè... Jo, no, jo me l'estimo molt i en tota la meva admiració tinc una petita discrepància, perquè 130.000 euros sembla molta pasta, i és molta pasta per una persona. I un congrés en què si portes gent que ha de viatjar, que potser té avions, que potser té hotels, una persona que els rebi, una senyalètica, una documentació...
Un espai paper, on posar-los.
Un espai, un lloguer tal, un transport... Vull dir, al final aquesta gent ha de dormir, ha de menjar... Vull dir, al final tot això, 100.000 euros marxen molt ràpid. Depèn de quanta gent... I a part, crec que el Romesco és prou important com... i està menys reivindicat del que caldria. Vull dir que a mi 130.000 euros, aquests 130.000 euros no ens semblen tan
molt. I que rarament van a una sola persona. O sigui, la licitació no és només una empresa que representa una persona, sinó que és gent que treballa, gent que menja, gent que compra coses, el que dius tu, que reserva hotels. O sigui que a vegades aquests titulars també fan una mica de riuada de mans al cap, que a la gent li agrada molt.
Mira, conec el cas que es parlava d'una persona s'embutxaca, una persona, s'embutxaca 100.000 euros per un projecte, i aquest projecte implicava 2 anys de feina, 17 persones a qui donava feina, és a dir, aquí per qui treballava, feia un projecte per 17 persones, i el seu sou, finalment, mensual quedava 1.500 euros.
1.300.
1.300 euros.
Ho hem llegit abans.
Exacte. 1.300 euros, doncs imagineu. De 100.000 euros que deia que el titular s'emportava aquesta persona, doncs quedava en 1.300 euros al mes.
És una mica el cas Broncano, que dius tot el que costa fer un programa, i sembla que sigui Broncano, que no tinc ni res ni a favor ni en contra de Broncano, però sembla que sigui ell que s'estigui embutxacant aquesta
persona. Sí, això passa molt amb els programes especials, no? Ostres, el programa ha costat tant perquè doncs, hi ha un lloguer d'espai, un lloguer de plató, un servei de gent, hi ha moltes coses a tenir en compte.
Sí, el que és una mica trampós d'aquest és que la mateixa persona que es queixa del que es gasta en determinada cosa, a vegades també després es queixa de que hi ha sous precaris, etcètera. I és a vegades que es toquen aquestes coses, també.
Va, seguim parlant de Romesco, però una altra derivada, perquè el Romesco realment dona per tant, dona per un fòrum. Ho volem parlar amb l'Ada Parellada, la nostra xef de capçalera a la tarda de Catalunya Ràdio. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què et sembla,
sí, senyora,
tu?
Sí que dona per un fòrum. Sí. Em sentiu bé, perquè us sento una mica entretallats.
Et sentim una miqueta lluny, però ara baixem la sintonia i ja està.
I tot plegat.
Ada.
A que sí?
Dona ara, per però molt un,
doncs
un
jo,
fòrum.
Dona
eh?
Per un fòrum perquè és una de... Sí, per mi dona per un fòrum perquè és una estança.
Un moment, Ada, on estàs? Al búnker de Hitler o on t'has posat?
Està dins de la nevera.
Truquem-la per telèfon.
Truquem-la per telèfon, per favor, perquè s'ha posat dins de la nevera.
Deixa'm buscar un altre lloc, perquè...
A Sant Peroniana no hi ha cobertura,
ara,
ja ho saps.
Ara, tu coneixes el Romesco de Santa Coloma de Caral, no?
Ara millor, potser?
Sí. Ara et sentim molt millor, sí, molt millor.
Ara millor, vale.
A veure, preguntes concretes per l'Ada. Ada,
primer de tot, digues, per deixar-ho ja a txec, tu coneixes el plat de Romesco de Santa Coloma de Caral o no?
No, us he escoltat i d'entrada el que m'ha agradat més és aquesta vehemència que cadascú ha mostrat amb el que és millor el seu romesco. I aquesta és la gran riquesa de les falses populars que en aquest país encara es practiquen. Potser la sardana no es fa i desfà tant, però el romesco continua tenint aquest fer-se i desfer-se. I penso que cadascú ha de defensar la seva diferència. Per això hi ha tanta vehemència i tanta... febre, amb que si això és romesco, això és salsa salvitjada o això és salsa de calçots. Això que estàs fent, a mi em trinxen a les xarxes quan dic vaig a fer un romesco per sucar el calçot. Nena, que això no és romesco, això és salsa de calçot. A veure si n'aprens. I m'agrada, penso, bé, anem bé. Quanta més...
Quanta més controvèrsia vol dir que hi ha interès, oi?
No és per això, és perquè s'ho senten seus, estàs tocant os, estàs tocant la fibra, i això és el més important, perquè això vol dir que es practica, i que cadascú té el seu referent, la seva mare, la seva tia, el seu poble, el que sigui.
I
el que t'has dit sobre el romesco, Marta, estic absolutament d'acord, perquè el romesco no és només una salsa.
Ara.
Aquí està la riquesa.
És el plat.
Pot ser un plat perquè és el que lliga el plat. És una picada. Què vol dir una picada? Ja has posat les avellanes, has posat les ametlles, ja has posat el pa, si cal, perquè hi ha gent que hi posa pa, hi ha gent que no hi posa pa. I tot això és absorbent de líquids. Per tant, tu hi poses... Què treu el bacallà? El bacallà que hi treu molta aigua. Llavors necessita ser lligada per aquesta salsa, per aquesta picada. Llavors s'allarga amb aquest tomàquet escalivat, amb l'all, amb les espècies que tu vulguis, amb una punta de vinagre que fa sud, que fa Catalunya Nova, que fa, saps, que fa que els vinagres del propis de la zona de Tarragona, i llavors això és el que acaba sent una salsa. Però comença per una picada. Les picades és el final d'un guisat.
Sí, sí,
comença
queda...
per un sofregit, continua pel gènere i acaba per la picada que lliga tota aquesta salsa i que fa que puguis no sucar pa, sinó menjar-t'ho cullerades, com deies tu.
Sí, sí,
a més a més... I aquesta és la història del teu romesco de Santa Coloma.
Sí, un plat calent, que és un plat calent, i a més a més té el color, doncs, marronós clar, doncs, que no...
Perquè hi posa molt poc tomàquet, no està tomacat. El teu romesco no porta tomàquet, el de Santa Coloma de Caral.
No.
Porta nyora, porta coses que absorbeixin, no porta... No és una salsa de sucar. No és una salsa de sucar al calçot. Potser porta fins i tot un carquinyoli. Hi ha gent que hi posa carquinyoli.
Sí, jo sí.
Llavors, el que passa és que quan ja entrem en el món de les salses de sucar, com és el calçot o les carxofes o el que sigui, aquest romesco ha de ser allargat amb aquest tomàquet escalivat que li dona aigua. que li dona aquesta aigua que fa que llisqui i el calçot s'hi quedi enganxat. Per això hi ha aquest matís, aquesta diferència.
Ah, mira.
Però després l'Elisenda ha parlat dels xatós.
El xató,
sí. Aquí entrem en una altra dimensió del romesco, que és quan és un amaniment, quan és una vinagreta. Quan tu l'allargues amb oli, el mateix, la mateixa base, allargada amb oli, i llavors es transforma en una salsa d'oli que... aromatitzada amb totes les amb tota la fruita seca, amb l'anyora, etcètera, el tomàquet i tal, que el que fa és que es fica per aquella escarola i l'amaneix del tot. Per tant, imagina't el que és el romesco. El romesco és una cosa pretèrita que després esdevé mil opcions i mil solucions, que és la cuina catalana, o qualsevol cuina, que és solucions a partir d'una mateixa base. I, per tant, és una salsa que es mereix un congrés.
Clar que sí.
Estem d'acord.
Bravo. Bravo. Bravo.
Bravo. Bravo. Bravo.
Ada for president, eh?
I una...
I a més, us diré una altra cosa. Que aquest congrés que hi ha hagut tant debat, que us anava escoltant, per intentar que aquestes salses arribin a la gent, a diferència dels congressos de metges, aquests congressos s'ha de donar a tastar. Perquè si no dones a tastar, ja m'explicaràs tu. Després tothom ha de presentar-s'hi. És a dir, hi han paradetes perquè la gent compri o les marques mostrin el seu producte. Per tant, és un congrés barra fira de mostra. Fira. I per això es fa un cap de setmana, perquè sigui popular, perquè tothom hi vagi. Però sobretot el més important de tot és que no tenim una punyetera salsa que sigui pròpia. I aquesta que la tenim no li donem cap importància. I aquesta és la història. O sigui, aquest país podria exportar romesco. Igual que hi ha països que han exportat ketchup i s'han fotut d'or, nosaltres aquí amb el complex aquest que tenim, que no s'entén, que nosaltres ja fem tard estar aquí empaquetant tones de romesco i enviant-les al Japó ja.
Ja diguem a treure pit del romesco.
Si tinguessin ells, romesco als Estats Units...
I així, els italians.
Ja ens estaríem aquí menjant la salsa de soja. Nosaltres, amb la tonteria aquesta de la soja. Però si tenim una salsa autòctona que ha de fer enveja a tot el món, no, sí, i que ja anem tard a empaquetar-la amb tots els idiomes...
Totalment, sembla que de vegades ens costa vendre'ns fora, eh? Mira que ho hem fet bé, però, amb el cal, per exemple.
És el tarannà català de parcia, de la catalana complexada.
Quines ganes que m'han fet de fer-te una abraçada, Ada, amb aquestes que has dit avui.
I jo de fer una calçotada, amb l'Ada. Ada Parellada, moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Fins ara.
Vinga, continua a lluitar.
Passen 2 minutets d'un quart de 6 de la tarda. De seguida farem una pausa. Fran, no sé si ens diuen alguna cosa més. Recordo que el 607-070-901, tots els que participeu, avui estem demanant des d'on ens escolteu, des d'on escolteu la tarda a Catalunya Ràdio. Si és un lloc estranger, doncs mira, encara millor que millor. Entre tots els que participeu, avui sortegem un lot de galetes virgínies.
Doncs ens diuen moltes coses. Per exemple, la Dolors ens diu que ens escolta des de Manresa i quan està a la Pineda, a Vilaseca, també ens escolta. Per tant, ens encanta que viatgis a aquests dos punts. La Carla diu que ens escolta des de Girona, també amb un auricular posat. Li hem demanat de què es dedica. Li hem demanat perquè si potser es dedica a la ràdio, que nosaltres també portem un auricular posat, en aquest cas. Atenció al Carles, que ens ha fet una miqueta de ràbia, ho hem de reconèixer. Us escolto des de Maó, sovint a una piscina coberta. Oh. És a dir, el Carles a Maó, a part de que viu a Maó, té una piscina coberta i també ens escolta la tarda.
Carles, és moment d'explicar que el Dia Mundial de la Ràdio anem a les cases dels oients. Per tant, podries entrar i participar.
Home, i tant.
Que ben tirat, Elisenda.
Molt bé, bravo.
Molt ben fet.
Catradio.cat,
el proper 17 de febrer.
El 13 de febrer,
perdoneu. Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Ens disposem a anar a casa dels nostres oients. L'any passat...
Vàrem estar al Macelles,
que ens van encantar, ens van tractar superbé. Jo proposo... Escolta, on és Menorca o Mallorca, això?
Això és Maó, Menorca.
Això és Maó, sí. Clar, Menorca. Marta i Malcolm, vau venir l'any passat al Macelles. Hem d'anar a Maó.
Hem d'anar a Maó, sí.
Mira, com vagis a casa d'un oient a Maó, a Menorca,
no
m'hi portis. I no ens emportis.
És que passa allò que dèiem ara, que has de comprar els bitllets...
Escolta...
No passa res.
No, Malcolm. No tornem, fem un boicot o alguna cosa.
Et dic una cosa.
Sí. Oh, vaga de carquinyolis.
Mireu-me en què cau el 13 de febrer, el proper 13 de febrer.
No sé, però em va
bé. Dia Mundial de la Ràdio. I ara aprofito per explicar-vos-ho. Dia Mundial de la Ràdio, ja sabeu que tots els programes de la casa, tots els programes de Catalunya Ràdio, surten de la ràdio i se'n van a casa vostra, a casa dels oients. Ara mateix, si entreu a catradio.cat, podeu entrar, fes la prova, Carles.
Sí, va, entra, va.
Catradio.cat, allà veureu una pestanya que posa Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer, i podeu oferir casa vostra perquè vinguem.
Ho tenim lliure, eh?
Ho teniu lliure?
És dijous. No, però és un dijous, no portaràs a Toni García Ramon a casa de ningú.
No, això no es pot portar. Mira, farem el mateix, vosaltres dos i l'Òscar Broc, que crec que deu ser el de l'any passat,
oi? Sí.
Però m'ho heu confirmat o no?
No, espera't, a 13 de febrer. Us explico com va.
Per favor.
Entreu a catradio.cat i allà veureu una pestanya, hauríeu de veure una pestanya que digui Dia Mundial de la Ràdio, allà entreu i podeu posar la vostra candidatura. Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat. És una... Has de baixar una miqueta la rodeta.
Una mica d'escroll avall i ocuparà tota la pantalla.
Ara,
de
només ho podeu omplir els que sigueu de les Illes.
Carles, truca.
Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. Allà cliqueu, Carles, ves fent el procés. A veure, cliques allà i se t'obre un document que posa Dia Mundial de la Ràdio 2025. Allà empleneu les vostres dades, ompliu les vostres dades i ens expliqueu per què hem d'anar a casa vostra, Carles? Per què hem d'anar a casa vostra a Maó?
Té
algun sentit especial que vinguem a casa vostra? Per què? Teniu alguna relació especial amb la ràdio? La vostra vida ha fet un gir gràcies a la ràdio? Ens escolteu en algun moment íntim? Per què hem d'anar a casa vostra? Catradio.cat. Marta.
Per justícia divina. Ja està. Perquè ens mereixem un viatge.
Pots descriure un altre cop que tenia una piscina coberta? Que era, que tenia?
Sí, des de Maó té una piscina coberta.
Si és una relació especial amb la ràdio o una piscina coberta?
Ai, senyor.
Hi ha dos testimonis que ens escolten des de l'estranger que els tinc reservats per quan em diguis.
Des de l'estranger,
Sí.
Home, folí.
Doncs mira, la Judit diu, us escolto cada dia quan surto de la feina, treballo en un institut, i l'estona que em perdo el programa en directe la recupero en podcast.
Oh.
Em feu molta companyia i em feu sentir a prop de casa. Home, perquè la Judit viu i ens escolta des de Londres.
Oh.
La Judit des de Londres.
Darling.
També hi podríem anar,
Això anglès.
Judit, un plaer, Radio.cat.
Porteu l'anglès bé, no?
Home, que ara té un anglès d'Oxford, no?
Anava a dir fantastician.
Fantastician. Ara practiqueu el francès.
No, direm anglès britànic. Wonderful.
Doncs practiqueu el francès.
Aquest accent.
Sí.
Broma, home.
Un dia vam trucar als estudis de no sé qui... No sé si vam trucar a Londres amb els amics de les arts. Sí, a Abbey Road vam trucar un dia en directe. Amb els amics de les arts.
I ens van atendre.
No la van reconèixer, però vaja.
No, però és veritat, això. Ens van entendre i van ser molt amables i ens van contestar coses que els amics de les arts van al·lucinar.
Tu vas parlar amb anglès?
Of course.
Sí, li encanta.
Però i per què no et fa com vergonya?
No. Per què m'ha de fer vergonya?
Fa vergonya la resta, parlar anglès davant d'ella.
Com es fa aquesta pregunta de tu, Marta? Que tregui aquí una qualitat d'un anglès d'Oxford.
Per què saps en anglès? A veure, explico, a la pausa.
Estem parlant de l'anglès, la Judit, que ens escolta des de Londres. Però és que l'Anna ens escolta des de Val Thorens, als Alts francesos.
Podríem anar als Alts.
Li hem demanat si és feina o si viu allà.
O és bici.
Però de moment...
Li tocava bé, si no, perdona. És una de les
jocs. Anem a Londres o mou?
No parleu tots a la vegada, tu, que estàs buscant. No busquis en veu alta, fill meu.
Val Thorens.
A Google Maps.
Ja tot nevat.
Fem una pausa i a la tornada, de veritat, us posaré un morrió. A la tornada, parlarem de torrons. Quan caduquen els torrons? Caduquen els torrons? Com ho podem saber? Ara ho sabrem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Fies traïdores i 637.000 oients.
Pitatxo per tu, xero flamisent.
La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina,
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Abonant-nos a l'eterna joventut amb la Pound Gang.
Tot calculat i per mi estaré sempre al meu costat de setembre a setembre. Costi el que costi, faré l'esforç i sol vaig muntant el meu temple.
Aquesta colla del barri de Gràcia de Barcelona és referència absoluta de l'escena urbana a Catalunya i més enllà. Són els padrins del trap a l'estat espanyol, els pioners d'una manera de fer que ja s'ha fet seva tota una generació. Doncs la Pound Gang té cançó nova i avui mateix, divendres, un bolo que pinta autèntica festassa a la Sala Wolf de Barcelona. Tocarà dir Let's Get It.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carol.
5 minutets i seran 6:15 de la tarda.
He vist la piscina.
No. A veure, m'hauríeu de pagar vosaltres a mi, per fer aquesta feina.
I tant.
Us ho passeu super bé. A veure, quina és la piscina? La del Marc?
Carlos? Quina piscina?
És la piscina del Carles.
La piscina del Carles. Ah, del Carles, del Carles, però...
sí. Piscina interior, parquet. Millor que el de casa meva.
Però és seva?
No, és d'un hotel. Diu que...
Bueno, s'ha enviat un segon missatge i ens ha dit... Sí. I vaig que ve cada dia.
Si va cada dia, podem considerar que és casa seva.
Una mica. Sí. No, no. I afegeix.
Pot demanar-li un favor.
Parlem amb el senyor de l'hotel.
Estaria molt bé fer el programa amb aquestes vistes. I ens envia una fotografia des d'on ella es banya.
Mira,
les vistes que té el...
Carles, m'has convençut.
Bravo. Carles, ens has convençut. Catradio.cat, per cert, el Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer. Podeu entrar a la pestanya i suggerir-nos casa vostra per venir a fer el programa des d'allà. Més oients, des de l'estranger?
Si vols anar a casa de la Maria Rosa.
On és la Maria Rosa?
Mira, la Maria Rosa diu, us escolto cada dia des de Zúric.
Oh.
Des de Suïssa.
M'ho crec.
És la meva connexió amb el català i així em sento vinculada amb el meu país. Però és que també volem subratllar un altre oient que ens ha enviat un missatge, concretament la Sara, que diu, bona tarda, Carquinyolis.
Bona tarda,
no,
Sara.
No és tarda, des d'on ens envia el missatge.
També som morning.
Doncs si voleu venir aquí a fer el programa, estaré encantada.
On és?
Perquè visc a Vancouver, a Canadà.
Et dic una cosa, Sara, m'encantaria anar a Vancouver. Canadà és un destí que tinc tantes ganes de trepitjar.
Pots agafar un avió, tu?
Sí.
Encara, sí?
Fins als 8 mesos. Ui, s'ha de fer ja això, eh?
Sí, sí. Vancouver, dius, escolto cada dia abans d'anar a la feina, mentre
fins em llevo. Fins quan es poden agafar avions, les embarassades?
Fins d'aquí no, molt poc, eh?
L'últim trimestre, no?
36 setmanes i amb autorització mèdica.
Sí. O sigui, ara ho miro tu.
Que ho enviïn els oients, si ho saben.
Portem-li les setmanes.
Ma, si no, això es prepara en temps, Sara, i ho fem per l'any que ve, eh?
Si no, tu no vens i no passa res. El barall va agafar molt bé de tu.
M'agrada això,
Marta. Doncs amarrir ara el dia 13, ara ens ha d'amargar el
tren. M'acaba de fotre sota la rosa el camió, però vamos.
Torna ella al Canadà.
T'ha afonat, com dirien els adolescents.
Eva al desnudo, eh?
Per favor, vinga, va, anem a parlar de torrons. Quina tia, tu.
Bueno, escolta, perquè tens una feina molt més important.
Vancouver és Vancouver.
Sí, sí.
Au, va, calla, tu.
I si éreu amigues.
Escolteu, els torrons, us han quedat torrons a casa? Marta, tu sé que has congelat els polvorons?
He congelat polvorons, però no perquè m'han sobrat, o me'n sobrarien, sinó que ho vaig fer perquè vull fer un experiment i sabeu que sempre em ve de gust menjar polvorons tot l'any.
Amb Coca-Cola.
Amb Coca-Cola. Llavors, tinc el juliol, quan tingui ganes i que no en trobaré enlloc, me n'he congelat per veure si aguanten o no. Per tant, el juliol, bueno, el juliol no, que ja no farem programa, però el juny podem fer una prova de si els congelats
m'agrada.
Sí,
però apunta't la consulta.
Jo diré dues coses. A casa comprem uns polvorons molt bons, ja et diré la marca
ja
després.
Ja el sé, Felipe no sé quantos.
Sí, mira, que no soc monàrquica.
Ja ho sé.
Ara vull un polvoró. És que això no m'ho deu
fer. Te'n porto un dilluns. Són els millors del món.
Quan tu tens un mono, no em diguis, no, fins dilluns.
És l'únic que em menjo d'Espanya.
No tinc temps d'anar a casa ara mateix i de portar-te'n un.
Està embarassada, home.
És que no els venen aquí, no els venen aquí. Jo el que et dic és que aquests polvorons que comprem amb unes caixes de 5 quilos...
És que són molt cars, eh?
Són molt cars. Però jo me n'he menjat... O sigui, no els he congelat, me n'he menjat un al juny i allò aguantava perfectament. Ah. O sigui, sense congelar aguanta. I en segon lloc, tema torrons, vull dir que jo cada any en menjo els de l'any anterior. Com? Perquè me'n regalen o arriben a casa torrons, llavors tinc els de l'any anterior i a mi dic, home, no obriré els d'aquest any, he d'obrir els de l'anterior. Llavors vaig sempre...
Sempre és un any de retard.
Amb els torrons vaig sempre amb un any de retard.
I per què no deixes un any...
Perquè vull llançar-los.
Pels regals.
I regalar-los.
Clar, però llavors hauries de regalar els nous. No regalar uns turrons caducats de l'any anterior.
Però en canvi, posar-los per Nadal.
Però literalment caducats.
No caducats, simplement si queden de l'any anterior.
Ara ho sabrem, si estan caducats o no.
Aquesta meva, fent l'últim dia de Nadal, el dia 6 o 7, fem un exercici que és...
Menjar-s'ho tot,
oi? Tot. No vull quedar res. És una marató, eh? Si és una marató amb els dos fills i ara es posem aquí i aviam qui no vomita.
Doncs jo aquest any vaig fer amb tots els dolços que van sobrar, menys els polvorons, vaig fer una safata preciosa, molt ben decorada, a més a més vaig posar un llaç i tot, i ho vaig portar a un centre que hi ha d'emergències de...
Doncs molt ben fet, Marta.
I els hi vaig portar tot el que va sobrar. Doncs nosaltres ens preguntem, els torrons caduquen? Clar. La Marta està cometent una imprudència amb la seva salut al menjar-se els torrons d'any en bany. Quan caduquen, si és que caduquen? Perquè, clar, els industrials sí que porten la data, però els artesanals no porten data de caducitat. Sortim de dubtes amb el director de la Fundació Alícia, en Toni Massaners. Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Ai, Toni, ja ens veus, aquí distrets, eh?
Sembla col·laborador ja, perquè que vingui.
Sembla col·laborador, Toni, has de venir. Has de venir, has de venir. Abans que res, en el cas dels torrons, no parlem de data de caducitat, sinó de data de consum preferent, oi?
Sí, sí, que no és el mateix.
Quina és la diferència? O sigui,
doncs la diferència és tant que la data de caducitat el que et diu és que quan l'haguis passat, doncs millor que els llencis, perquè no et garanteixen que no et facin mal les coses. I en principi perquè hi ha el material del que està fet aquell aliment, doncs hi ha possibilitat de degradació, de contaminació bacteriana o el que sigui que et pugui fer mal. I en canvi el consum preferent el que et diu és a partir d'aquesta data no et garantim que el gust, l'aspecte sigui exactament el mateix que abans. Per tant, escolta, no passa res, prova'l, no? I ja està. I si està amargant o notes que està enranciat, doncs no te'n menjis perquè no et vindrà de gust. Però en principi no has de tenir aquesta prevenció amb el consum preferent. No cal que perquè hagi posat el consum preferent el llencis.
Mm-hmm. Nosaltres hem fet una consulta al Gremi de Pastissers de Barcelona sobre si els torrons artesanals han de portar data de consum preferent o no, i segons ens han dit, si es tracta d'un torró fet per un pastisser que es ven a la mateixa pastisseria, a la mateixa botiga, no cal. Ara bé, si aquest mateix torró, imaginem que el venen a tercers, no?, a una altra botiga, aleshores sí que hauria de portar data. És això? És correcte, Toni?
Sí, o sigui, no recordo tota la... Si li has demanat bé, segur que sí. És evident que, com parlem de pastisseries artesanes, estem parlant d'elaboracions, diguéssim, fresques, no? Estan en un magatzem durant setmanes o durant mesos. La idea de la pastisseria artesana és aquella que no necessita tenir tantes garanties de conservació, que vol dir doncs, conservants o el que sigui, no? Com pot tenir una altra indústria que en pagui moltíssims més, que llavors els tindrà mesos estocats, etcètera, etcètera, i per tant, tot el que són torrons artesans no els hi demanen que hi haguin aquestes condicions de seguretat alimentària que tenen els productes industrials. És absolutament lògic. En canvi, si diuen són artesans, sí, però són artesans, però en produïm per tot el país, home, en realitat dius són artesans, però estàs anant cap a la industrialització o la distribució industrial del teu producte. No?
Toni,
té tota la lògica.
Si anem a la pràctica, sí. Allò, posem que no posen en data perquè els has comprat a la pastisseria, sí. L'òptim és, des de que els comprem fins que... No, des de que els obrim, perquè moltes vegades van envasats al buit, des que els obrim, fins quan ens els podem menjar? 15 dies, clar. Un mes, 3 mesos, un any, com la Marta del Cor?
Depèn, perquè
sense obrir, primer, els meus.
Abans de torrons, parlàvem de 2 o 3 torrons. No? De dos o tres tipus, no? Dels tous, dels durs, dels de gramunt i els de crema cremada, si vols, diguéssim. Mm-hmm. No? Eren aquests. I en canvi, ara, clar, de torrons n'hi ha de 30.000 tipus. Llavors, en realitat, cada un d'aquests torrons és diferent. Mira, el torró, en principi, és una cosa que es conserva molt. Està pensada, dissenyada, per conservar-se molt. Per què? Perquè porta molt sucre i no porta aigua. Per tant, tot el que porti molt sucre, o molta mel i sucre, fruits secs, que els fruits secs ja són... no, ja estan pensats també, per això diuen fruits secs, per conservar-se. I després greixos, no? Tot això fa que en principi tinguis garantia que es conservi. Uh-huh. Totes aquells altres torrons que ens sonen més o que d'aspecte ens semblin més pastissos, no? Que veiem que són més humits, o que siguin menys i o que siguin menys dolços, aquí anem en compte. Hem d'entendre que primer quan obrim els paquets, diguéssim, o sigui, totes aquestes condicions que hem dit abans de consum preferent o de caducitat, en el cas dels torrons de consum preferent, estem parlant sense obrir el paquet, eh? Quan tu obres el paquet, a partir d'aquí ja et diu gastar en poc temps. Insisteixo, si és una cosa molt dolça, si és un torró tradicional, això t'aguantarà moltíssim.
Toni, et dic una pregunta, perquè, clar, tenim el torró d'Alacant. Això com distingeixes, que està sec?
Perquè ja és sec per ser, no?
Clar, per això et dic que això és una... Diguéssim, és un disseny pensat per durar.
Bueno, però aquest s'ha de deu passar en alguna manera, en algun moment. Aquests que són tan durs, què és el que els hi passa, quan, els durs?
S'estoven.
Ah?
Doncs mira, si s'estoven vol dir que s'estan hidratant. Si s'estan hidratant, està entrant aigua. Si està entrant aigua, vol dir que hi poden haver aquests microbis, no?, que amb l'aigua ja tenen activitat i que llavors aquí el que poden fer és, diguéssim, proliferar totes aquestes coses que llavors poden ser... Doncs. Per tant, si és dur i no és dur, no te'l mengis.
Si canvia l'aspecte original, comença, no te'l mengis.
Comença a no ser dur. No, llavors, com diu la llauna quan comença a tenir forma de pilota de rugby...
Clar, no, s'infla, no?
És un bon consell. Quan és, si és tou i s'ha fet dur, no te'l menges. Si és dur i és tou, no te'l menges.
Si canvia l'aspecte original, no?
Exacte, claríssimament. Si apareixen colors que no... Que són, no són els que... Però això no... Perdoneu, però això no molts torrons, eh?
Clar, amb tot. Això amb tot. Però a part, el gust, sense que... És a dir, poden tenir un gust aparentment normal, però si ja tenen molt de temps, sí que se'ls nota un gust un pèl més ranci.
Clar, el ranci. Llavors, el ranci difícilment et farà mal.
Però no el gaudeixes tant.
No és agradable, és una oxidació dels greixos. Amb els polvorons que dèieu abans, tot i que ho has de provar i que m'escoltaré que segur que no passa res, però en canvi, a veure, sí, segons com, si us toqués l'aire, el congelador, el que podria passar poder seria més un problema d'una lleugera enranciament. No ho sé, t'ho dic així, ja m'ho diràs quan
t'ho mengis el juliol. T'ho dic jo, que els he menjat el juliol sense d'allò i té gust simplement un palet més ranci.
Perquè si no s'obren ni estan... Vosaltres que ens heu de
cançons iguals.
No aneu a casa que m'arda el cor.
No, que ens donarà per menjar.
Si estan envasats al buit... Això, tot això que estem dient, Toni, aplica? O envasat al buit es mantenen les condicions intactes perquè no entra aire ni aigua ni...
O sigui, tot l'envasat és el que et garanteix aquestes formes. Et garanteix dintre d'aquest període, no, el que et diuen. A partir d'aquest període de consum preferent és quan, fins i tot envasat, pot començar a haver-hi una lenta evolució que mentre algú sigui bo, insisteixo, no hi pateixis. És que no estem parlant d'un producte que tingui... En els torrons tradicionals, estan pensats per durar, insisteixo, estem parlant de que fa 4 dies aquests torrons es feien. Molts mesos abans es començaven a produir, diguéssim, no? No hi havia dates de caducitat, clar, és que tot això és molt modern, diguéssim, no? I la gent no tenia neveres, ni congeladors, ni coses d'aquestes, i per tant, eren aquests dolços que estaven pensats, que estaven dissenyats, i això sí que ja hi era, per durar. Per tant, no hem de patir massa, però sí que ens hem de fixar en tot, insisteixo. És que saps què passa? Jo no crec que la gent tingui que ser responsable de tot el que li passa a la vida, no. Però una mica sí. Llavors, abans oloràvem les coses, saps? Abans oloràvem les coses, el nas el tenim davant de la boca per alguna cosa. Els ulls també funcionen, llavors... Una mica el criteri de seguretat alimentària anava amb el gust, anava, saps,
estic
amb l'aroma...
Estic d'acord amb tu, Toni, perquè saps què passa? Que a casa jo tinc aquestes discussions, que diu no, és que posa data de caducitat el dia 8, m'invento. Dic, ja, però si obres el pollastre i fa aquella olor, no, això no es pot menjar. O al revés, no, que aquest
iogurt...
Aquest iogurt va caducar fa 2 dies. Ai, fill meu, obre'l, està bo, doncs ja està...
Exacte.
Jo soc del vostre equip, o sigui, a casa meva... La data de caducitat no existeix.
A mi tampoc.
Es veu, no? No, no, aquell verdet.
No, sentit comú.
Fem servir, a més a més, això del to-go, que ja sabeu què és.
Sí, aquí, home.
Que està sempre al límit i a mi aguanto una mica més.
Ja ho sento, però perdona, Toni, que t'he interromput perquè és que m'has tocat una cosa que a casa...
No, que sí, que sí. És que hem de lluitar contra l'obretament alimentari. O sigui, això de llençar els iogurts perquè va caducar ahir, que no va caducar, va ser consum preferent, eh? No caducava, en realitat.
Exacte.
Ho trobo una bestiesa, perdona, prova. El iogurt és un... o sigui, són probiòtics, són d'aquests microbis perquè són bons. Per tant, el que pot ser és que sigui un punt més àcid. N'hi ha més, no passa res. En canvi, això, el que deies del pollastre, és igual si diu que és demà... Que és, o no, si fa el mal olor, no te'l menges, és que és evident.
En fi, a tot això, per la Marta, com que la Marta del Cor, com que menges els torrons un any per l'altre, on els hem de guardar òptimament els torrons perquè envelleixin pitjor?
En un lloc sec, relativament fresc, no cal que sigui la nevera, perquè, a més, és que molts És veritat que molts dius, mira, caduca el novembre, eh? Que és el acte de caducitat, eh? Insisteixo, no és caduca. Però n'hi ha molts que no, eh? Ho dic perquè ho he comprovat també amb els meus, eh? I n'hi ha molts que l'any que ve encara no hauran passat la data de caducitat. Per tant, en un lloc fosc, eh? No vol dir que no puguis obrir alguna vegada, però vull dir que no hi estigui tocant la llum, perquè aquí també hi pot haver degradació, sec, diguéssim, i tancats. Això sí, té una temperatura relativament fresca. Ja està.
Ara has dit no cal a la nevera, però és preferible posar-lo a la nevera?
Sí, o sigui, sí, un torró sense obrir, dur, que no ha passat el consum preferent, si el tens al, diguéssim, és igual, al rebost, jo crec que no cal ocupar nevera. Ara, tot es guarda més a la nevera. Jo tinc una nevera enorme. I, saps? I per tant, Miquel,
això no passa,
tot es guarda més a la nevera. Això sí.
Tant de bo, tots somiem amb aquelles...
Que es tornen...
Exacte.
Es tornen foscos.
Tots somiem amb aquelles neveres de dues fulles, eh? Sí. Tant de bo fóssim tots milionaris.
El que hauríem de fer és un concurs un dia d'aquella cosa que tots tenim, el racó de la nevera, que ningú s'atreveix a treure.
Una salsa, que no la llences mai. Dirà el director de la Fundació Alícia, Antoni Massaners, que avui ens ha tret de dubtes. Toni, moltes gràcies.
A vosaltres,
vinga. Una abraçada. Adéu. Fantàstic, eh, aquest senyor?
Escolta, la solució per la Marta del cor, ja la tinc. És, divendres que ve portes tot el que t'has trobat aquí, Malcolm? I farem net, i així l'any que ve ja comences l'any que ve de zero, carinyo, que jo, igual intoxiques la teva família.
I començo una setmana més tard la dieta.
I ja
ho faig si vosaltres porteu les salses romesco de les vostres mares.
Vinga, quedem entesos.
No puc parlar per la meva mare, però jo ho intentaré.
Home, no m'esclarem, el que no farem és menjar torró amb romesco.
Aquesta setmana no ho fa, potser m'engega, saps què vull dir?
Posem una data.
Un moment,
traieu l'agenda.
Ara traiem agenda, anem a la publicitat, d'acord? Gastem aquests moments per fer l'agendeta, no ho farem aquí davant de la gent. De seguida llegim els vostres missatges al 607-070901. I ja us dic, ja us aviso, que la tornada a la publicitat és un tamacle d'aquell que diem un omplepistes.
Vinga.
A la tornada tindrem en Xavi Miró, que ja us deu sonar de la tarda de Catalunya Ràdio. En Xavi Miró treballa en un garden orgànic que de seguida us explicaré, a Caldes de Montbui, que hi passo per davant molt habitualment i és espectacular. I li podreu fer totes les preguntes que vulgueu de plantes. Avui, però, nosaltres ens centrarem en com cuidar la ponsètia, la planta de Nadal famosa.
Ah, sí, aquesta. Que no és com els torrons, precisament.
No és com els torrons. Vull dir, et pot aguantar d'un any a l'altre, passa que som uns desastres i no ho aconseguim mai. Com cuidar la ponsètia. Però obrim línies si teniu alguna altra consulta d'alguna planta en concret amb en Xavi Miró de seguida, al 93-201-7474. 93-201-7474. Ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot. Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans de la malla de taronges Eroski de 3 quilos per 3,29 € o de l'arròs extra Eroski bàsic 1 quilo per 1,30 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabra.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ah, que se'ns farà curt, això. Ai, 2 minutets i seran... Tu què fots parlant per telèfon? Truc...
Ja, estic escoltant una nota de veu que una companya de l'equip ha enviat al grup d'allò
i ha explicat important?
La seva història, que l'acaben de multar per portar el carnet de conduir Canduca. La Comet.
La Comet.
Una Sinley.
Per favor. I això tu creus que es mereix interrompre l'antena?
No, però ha enviat uns àudios, dic, hòstia, deu ser algo important perquè no envies uns àudios així.
Home, per ella ho és la matricular, aquesta, l'altra i el de més enllà. Mare de Déu, entre tots no fem un, eh?
Que la pagui, la
estem tots els de la tarda per muntar un moble. Va, parlem de plantes. Va, obrim telèfons, eh? El 93-201-7474, 93-201-7474. Si teniu consultes de plantes. Nosaltres ara parlem de poncètias. Xavi Miró, de Miró Garden Orgànic, de Caldes de Montbui. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bravo,
bravo, bravo.
Quina il·lusió, nen.
És que en sap tant, en Xavi.
No gaire. No queda mal per aprendre, ja t'ho dic ara.
Perdona, a més, és un luxe anar al seu garden.
La meva dona és l'única persona que admira, realment, és el Xavi.
Ah, de veritat,
no,
eh?
Sí, perquè un dia va donar uns consells que, no sé, que devien ser tan bons, que ja...
El vaig ensopegar aquell dia.
Sempre em diu, avisa'm si vindrà, perquè...
Ai, avisa la Paula, doncs. Sí, avisa-la, perquè devien ser els consells de les plantes antimosquits o... Ah, no, com que vam fer un especial de conservar les plantes a l'estiu.
Ah, sí,
Aquell fil ho va petar molt.
A casa teva, eh?
Ho vam fer a casa meva, eh? Et vaig obrir les portes a casa meva, eh?
I l'obsa, eh?
I ell a casa seva, també vas anar a casa seva.
Home, evidentment, vaig anar al seu garden i sí, val molt la pena, eh? Podeu trobar en Xavi Miró a Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui. A quants de vosaltres, sobre taulers, us han regalat poncètias? La planta de Nadal, aquesta de les fulles vermelles.
A mi no.
A mi tampoc.
Jo he regalat un ram sec d'aquells de meu fulles d'eucalipt i tal.
Jo t'explico, me'n van regalar una, no, aquest any, per fa uns anys. Li van caure les fulles vermelles i van caure les branques i jo no la donava per morta. I la vaig mantenir durant 3 anys confiant que algun dia
sense
era morta.
Sense ni una fulla, eh?
Sense branques, però es veia viva.
Es veia viva.
Es veia, no, de bo, no estava seca.
Però parlava i tot, o què?
Però no li sortien les flors vermelles. Clar, el quart any la meva parella m'ha dit, escolta, ja està, Marta, accepta-ho, és un cadàver.
Xavier, amb el teu expertís, era viva o era morta la planta de la Marta?
No és possible que fos viva. Mira, és molt fàcil. Marta, has de mirar el tronc. Si el tronc és verd i tendre, el rasques amb...
Sí que jo ho veia. El que passa que no va anar més...
I per què no sortien fulles d'aquesta planta de la Marta?
No li vas donar a menjar.
Clar, però què li va passar? Per què no sortien les fulles?
Home, mira, saps què passa? Que la poncètia és una eufòrbia, pulquerina, és una eufòrbia, i és com un cactus, o sigui, és capaç de viure pràcticament sense fulles. Per tant, aquesta planta la devies tenir amb el mateix test que te la van regalar, pobreta. La podies canviar de test d'entrada, donar-li algú d'aliment, i segurament posar de fora el sol tu hagués crescut esplèndidament.
Marta, és que a veure, si la tens segrestada...
El sol, eh?
El sol.
A casa meva, o sigui, aguanten, viuen, vol dir que tenim com 10, però ja no són vermelles, són verdes.
Clar, el color vermell aquest, això són bràctees, no són flors, eh? O sigui, la planta aquesta, saps què passa? Que, pobreta, la van crear amb una flor molt petitona. Llavors, ella s'espavila i fa unes bràctees, que és una mena de fulla vermella per atraure una mica els insectes, no? Diu, ja que no tinc una flor gran, com a mínim, a veure si em faig veure d'alguna manera, eh? Ho explico així una mica de broma, però és així. Llavors, perquè faci les bràctees aquestes, ella necessita unes hores de llum determinades. I normalment és com menys hores de llum, més estimules la creació de les bràctees.
Home, jo havia sentit el rumor de que era una mena de maltractament a la planta, posar-los les fulles bé, que se li fessin... havies d'estressar la planta perquè es fessin les fulles vermelles. Això és així?
Sí, no és un estrès. Passa que el provoquem nosaltres, no els productors de plantes.
I com el provoquem?
El provoquen així, eh? O sigui, regulant les hores de llum, regulant molt l'alimentació de la planta, i sí que és veritat que un punt d'estrès el necessiten, eh? Llavors, ella fa la bràctea més gran, eh? Ah. Aquí intervenen adobs, o sigui, aliments, això influeix molt, eh?
El tractament de les plantes.
Consulta, mira, no em diguis això, perquè
no
jo...
No hi ha sistema neurològic.
Perdona, jo em vaig emprenyar molt perquè recordo que en una feina ens van regalar un bonsai.
Ai...
I el tenien allà i van dir, bueno, marxem de vacances, que es foti el bonsai. Jo em vaig emprenyar. Això és un ésser viu, eh? Me l'emporto a casa.
Està molt de cuidar, els bonsais.
No.
93-201-7474. Consultes per en Xavi. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Pere?
Des de Vilafranca.
Des de Vilafranca del Penedès. Pregunta per en Xavi.
Sí,
La meva pregunta és sobre les gardènies. Jo tinc dues gardènies i...
Hòstia, les flors... Com la cançó, eh?
Home, i tant. De qui és dues gardènies per a ti?
Me'ls vaig regalar jo mateix. Però se n'han de tenir dues, no se'n poden tenir unes altres.
Dues gardènies, sí.
El que em costa d'aguantar a mi la flor de la gardènia. De seguida o se'm crema si té massa sol o em cau. No sé què puc fer perquè m'aguantin al màxim possible.
Gardènies, va, canviem de xip. Poncèties no, gardènies. Les vinga, som-hi.
Les...
Ah, això mateix, del matxin. Va, doncs la gardènia, clar, això és una altra història. La gardènia és una planta acidòfila, és una planta que necessita terres amb un pH baix. Acidòfila vol dir que necessiten un pH per sota de 7, si pot ser. Necessiten un terreny amb molt drenatge. O sigui, tu pensa que quan la riguis la pots regar, però necessita molt drenatge. Això vol dir que no es quedi el substracte sempre mullat. I una altra cosa que et funcionarà molt bé és tenir-la entre sol i sombra, que no estigui a ple sol tot el dia, i a més...
Com un cigaló, un sol i sombra, eh?
Això mateix.
però
aquesta
cunyats.
No te la menges. O no te la veus. Doncs, i després saps que va molt bé? Ara hi ha adobs molt específics per plantes acidòfiles, i la veritat no és que faci propaganda dels adobs, però val la pena aplicar algun adob per plantes acidòfiles, perquè ho agraeixen molt.
Apuntat, eh?
Perfecte. I una de molt ràpida. Tinc una camèlia que està a punt de florir. La tinc a punt de florir. Això és normal, aquesta època de l'any.
Oh, i tant. Mira, una camèlia, el que t'he dit per la gardènia serveix per la camèlia. I la camèlia, efectivament, floreix ara, abans del gener, aproximadament.
Boniques,
ja comencen a florir. I, a més, és xulo, perquè a l'hivern és quan no hi ha... Mira, l'Hisenda
està... Ho vaig buscant.
És, a l'hivern, que no hi ha gaire flor, doncs la camèlia és molt xula. Sí, sí. Molt
sembla una rosa, una mica, no?
Molt bonica,
sí.
Molt matemàtica, en formes geomètriques. Sí. Doncs escolteu, 93-201-7474. Pere, moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara, adéu. Va, tornem a la poncètia. A veure, les fulles vermelles que en realitat ens es diuen bràctees, com ens ha dit en Xavi, no són la flor, recordem. Ara bé, tenim per aquí una poncètia. Què li hem de fer per mantenir-la? Allò de dir que ens aguanti fins l'any que ve. Què li faries tu, Xavi, a una poncètia qualsevol que puguem tenir a casa?
Home, si tenim la sort que no se'ns ha mort abans, que això, en fi, a vegades passa, jo el que faria és treure-la al màxim a prop de la llum, inclús si esteu aquí a Barcelona, els que esteu aquí al litoral en general, la podeu treure fora, en un lloc que no faci gaire fred, perquè hem dit que com més llum tingui, millor. Si és sol directe, millor. Hola, avui tens l'acabem de posar aquí davant, és guapa, eh?
Sí. Guapíssima.
Doncs hem quedat molta llum, si pot ser sol directe, millor regar només quan la terra està completament seca. No patiu que per falta d'aigua no es morirà. Ah, no sé, que et descuidis 3 mesos, pobreta.
Si l'hem de deixar la terra completament seca, eh?
Sí.
Apunta, Malcolm. Perquè en tens 73, no, a casa, tu?
No, 7.
No, però és veritat que la meva dona té això que els anglesos diuen green thumbs o green fingers, i això se li dona bé. Per això li interessa tant tu, perquè ets sou de la mateixa raça.
Se li dona bé. Això és, o se't dona bé, se't dona fatal.
Sí, a mi se moriria tot, eh?
En general.
Pobretes.
Menys mal que hi és ella, si no les dues criatures.
Abans he dit una cosa.
Com van les catanes.
És que el coneixem. Els donaria galetes per esmorzar, sopar i dinar.
Escolta una cosa, al Carden, saps una cosa que m'agradaria aconseguir? És no llançar cap planta viva. I sembla una tonteria, però jo ho passo molt malament, de veritat. Quan hem de llançar plantes, nosaltres abans heu parlat del to-go, nosaltres ho fem amb plantes, no? Perquè és una manera de dir, ei, dona-li una oportunitat, no?
Jo no podem veure aquest to-go de Miró Garden Orgànic.
Al Garden, ja penjaré alguna foto en Instagram, va, perquè ens veieu.
Però vull dir, des de l'aplicació de to-go, jo tinc una planta comprada a través de to-go. Sí, a l'aplicació.
No, però...
Miró Garden Orgànic, no.
D'acord. No, a l'Instagram. Entreu i us poso una foto per a vosaltres. A veure, la gràcia és que tu tens un pack de plantes variades que, evidentment, a la vista no són boniques, pobretes. Però els hem de donar aquesta oportunitat. No perquè siguin lletges, clar, ja les hem de llançar, no? O sigui que, no sé, jo tinc molt interès en això, és real, a no llançar cap planta viva.
Per tant, hem de mirar que el subsol, que el terra estigui secot...
Sí, ben sec, no passa res. I molta llum. I passat el...
I cada quan la reguem? Perquè això els que en sabeu dieu, bueno, quan t'ho demani la planta. Sí. La planta no em demanen.
Ah, clar. És com el sofregit.
Sí, t'has remenant.
Elisenda,
ja ho veuràs tu.
La planta t'ho demana amb el seu idioma. Les hem d'intentar entendre, aquí alguns
idioma.
Parlen anglès molt bé, doncs
ara
es parlen el seu idioma, no? I el seu idioma és visual, o sigui, és mirar-la, no? De totes formes, com que no som matemàtiques, sempre dic jo el tema del rec, no ens toca un altre que observar el substracte, tocar-lo sense vergonya, enfonsar-lo amb el substracte i mirar les fulles. Arribarà un punt que, si no la regues, les fulles es tiraran cap avall. O sigui que t'ho demanarà, també. Va, intentem-ho.
Intentem-ho. Hem de podar o no hem de podar la poncètia?
No és... No és
perquè, per exemple, absolut... aquí veiem aquestes fulletes que s'han fet una mica més lletxotes. Bueno, aquesta està trencada. Aquella que està més secota, l'hem de treure o no l'hem de treure? Aquesta que té la punta secota?
Mira, de forma natural, les plantes i els arbres no se n'ha de podar cap. No s'ha d'esporgar cap arbre. Una altra cosa és que nosaltres tenim un interès amb alguna qüestió específica, no? Que faci més flors, faci més fruita, no creixi tant, ens faci més ombra, entens? Llavors nosaltres les manipulem. Ara bé, si tu dius estèticament és que no m'agrada aquesta branca, és massa alta, aquesta... la retallem. Però per ella no és necessari. A la natura no les poda ningú.
Per cert, la Maria Cinta, que ens ha trucat per dir-nos que són tòxiques pels gats. Tinc entès que pels gossos també. Per tant, si les teniu a terra, pugeu-les. La meva gossa va menjar-ne un cop. Va...
Està viva, no?
Sí, li va fer mal la panxa i ja no l'ha tornat a tastar. També podeu deixar que facin assaig error. No sé si és el millor des de la veterinària. Home, els nens no es mengen les plantes, en principi.
Sí, bueno, n'hi ha que tenen molta gana.
De veritat?
Bueno, esperem-nos uns mesos.
Ja ho veurem, ja t'ho explicaràs.
Va, que tenim curiositat sobre les poncèties. Marta.
Va, us explico. Sabeu per què diuen que la poncètia és una planta que s'ha de regalar? En principi no és una planta que t'hauries de comprar.
Ai.
Mira, us explico d'entrada que és una planta originària de Mèxic. Aleshores, resulta que abans que s'estengués per tot arreu, fa molts i molts anys, hi havia dos germans que eren... molt i molt, molt pobre, sembla que us expliqui un conte.
Sí, filla meva, és un conte de Dickens, tu. Venien llumins per sobreviure.
Els homes, aquests germans, molt, molt, molt i molt pobres, els encantava el Nadal. I cada any anaven al gran pessebre que es muntava a la seva ciutat.
Estàs inventant tant, Marta, això.
Se'ns fa bola.
ChatGPT ha demanat.
On va passar això?
No, mira, jo estic...
No,
què volies dir-nos? M'han fet aquí una emboscada. No em poseu pas a les rodes, sisplau.
És divendres.
I cada any aquests dos germans...
Digueu-me, penic, molt. He de dir que això no ho ha escrit la Marta i ho està llegint.
Ara sobre que hi poso actitud i meu, m'esteu aquí boicotejant.
Estem al Nadal, a veure què passa a Nadal.
Això, aquests dos germans, pobres...
L'altre que li fa rebre.
Nadal.
Què és això?
Anaven al gran pessebre que es muntava a la seva ciutat. Però com que no tenien diners per fer-li un regal al nen Jesús, què van fer? Doncs van decidir regalar-li una planta.
Que
una
trist.
Poncètia. Oh, home, i la llegenda diu...
Apareixo això que mirra.
Que a Déu li va agradar tant aquell gest que va decidir tenyir aquella planta de vermell i dir-ne poncètia.
Pues no mames, le dio una planta...
Això diu la llegenda.
No. Como que le dio una planta venenosa al niño Jesús.
Això és una tradició cultural, eh?
I a veure, com es van internacionalitzar? Us he dit que són originàries de Mèxic. Doncs per posar-la de moda, els creadors, per dir-ne d'alguna manera, la van regalar a les cadenes de televisió. Els presentadors se la posaven al costat perquè decoraven, feien bonic, la sortien a la pantalla, la gent les veia, van començar a preguntar per aquelles plantes i així es van fer famoses. Com nosaltres ara, que tenim una poncètia preciosa aquí, enmig de la taula. Doncs...
Consultes, per cert, al 607-070901. Xavi, això pot passar, diu, la nostra poncètia de l'any passat està estupenda, però és tota només verda, que ja ho has explicat, això és la llum. En canvi, la d'aquest any amb prou feina sobreviu. N'hi ha de més i menys qualitat, també, de poncèties?
Sí, hi ha cultius de més i menys qualitat. Ho haig de dir perquè, si no, els productors se m'enfaden. I és així, eh? O sigui, hi ha productors que s'hi esmeren més, les cuiden més, venen més, més ben fortes, més enfortides. Us dit això, clar, pot ser que l'any passat s'ha aclimatat, s'ha adaptat, igual han trasplantat en un temps més gran, l'han abonat, i efectivament es pot fer estupenda. Pensa que una poncètia es pot fer... Ah, deixa'm fer una cosa, per cert, si em permets. Que han dit poncèties, i tu has explicat la història tan xula aquesta. Sàpigues que la poncètia es diu poncètia perquè un senyor americà va anar a Mèxic i va veure aquestes plantes que les tenen als temples i tal, i aquest senyor que es diu Poinsett, es deia Poinsett, a partir d'aquí li van posar poncètia. Perquè recordeu que us he dit que aquesta planta és una eufòrbia pulquerina.
Això sí que és apropiació cultural.
Això és el nom botànic de la planta. Lo de poncètia ve d'això, eh? Bueno, està bé saber-ho perquè és una mica així, eh? I a partir d'aquí va passar el que tu
bueno,
dius, no?
Bueno, va passar segons la llegenda,
sí,
no?
Sí, sí, però... sí. Sí. Bueno, la gent no, l'altre, no. Però bueno, resumint, va, que si no me'n vaig al...
Tenim dos minuts,
al
dejunt, eh?
Sí, no, però hem de dir moltes coses. Per on anàvem? Va, que m'he perdut.
Ai, no no sé per on anava, no, ara. Però és igual. Nom.
És igual.
La mida, una ullena ben molt gran. Sí.
Això, és veritat, us deia això. L'eufòria aquesta, si la planteu a fora, a Barcelona, on no fa fred i de més, se'ls pot arribar a fer de 2 metres. Inclús arriben, jo n'he vistes, que arriben a fer el tronc llenyós, o sigui, com un arbre, no? Com un petit arbret. Eh? És guapíssima, sí, sí.
Per tant, cuideu les poncèties, per favor, i sobretot si són un regal de Nadal. Xavier, de Miró Garden Orgànic, de seguida penjarem un vídeo, l'estarem fent, amb en Xavier Miró, de Miró Garden Orgànic de Caldes de Montbui, per consells. Ens emportarem aquesta poncètia fora, si cal que la podis, si no cal no la podis, la regues o no la regues, i al nostre Instagram, @catalunyaradio, en breu podeu veure aquests consells per mantenir vives les poncèties. Marta del Cor, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vaig a menjar torrons. Gràcies. Fran Domènech, Carlos Baraíbar, Marta Pontnou i Malcom Otero, no marxeu encara.
Ah, no,
avui ens quedem. Exploto una mica.
Què dius ara?
Avui us exploto, perquè anem al butlletí informatiu.
Anem a buscar berenar, ara venim.
A la tornada direm qui s'emporta el regal de les xocolates Virgínies d'entre tots els que han participat escrivint al 607070901 i parlarem d'olors corporals. Vale. Hi ha gent que fa millor olor que d'altres. Perquè us he olorat, saps? Cadascun de vosaltres.
És un avenger de les olors.
Tu fas molt bona olor, Carot.
Gràcies. Però colònia o jo?
Clar, no sé distingir.
És la teva pell.
És l'aroma que desprens.
Avui he vingut sense.
Ah, us havies d'anar a olorar-la.
La meva colònia és de flor de figuera.
Flor de figuera.
Jo no m'hi poso ara, perquè no em poso perfum, perquè la...
El meu embaràs.
Sí.
Carinyo, perquè tu no portes perfum.
No, sí que em porta.
Porta botafumeiro.
Ara tornem.